I com no anéssim a ensenyar, ens agrada que ens expliquin les coses i per què està passant això que ahir se sorprenia el propi doctor Pep Coll que passés això a Catalunya. El secretari de Salut Pública és el doctor Joan Guijol. Doctor, bon dia, moltes gràcies.
Hola, bon dia.
Gràcies per ser amb nosaltres. Ahir el doctor Pep Coll, del CICAIXA, ens va explicar que existeix, i ho anàvem comentant en el curs de les últimes hores, una pastilla que és l'eina més potent de la prevenció del VIH. Te la prens i durant unes hores no es pot cotejar aquest virus. La pastilla es ven als Estats Units, a França, a Noruega, a Bèlgica, a més, la Gran Bretanya es pot comprar per internet. De fet, als Estats Units ja, des que es pren aquesta pastilla, ja hi ha hagut un 30% menys de casos, que segurament aquest 30% no és només aplicable a aquesta pastilla, sinó segurament a mesures de prevenció més potents que els que tenim aquí. Però la pregunta és, segur que hi ha algun motiu, i m'agradaria saber quin és aquest motiu, perquè si l'Agència Europea del Medicament ja li ha donat el vistiplau, per què a Catalunya no tenim accés a aquesta pastilla?
Perquè l'Agència Espanyola del Medicament ha de donar l'autorització, aquest és el tema essencial. O sigui, està obligada a donar l'autorització, però és com totes les, diguem-ne, les directives i decisions europees, que no són vàlides en l'estat corresponent fins que són adoptades per les administracions de l'estat corresponent, en aquest cas, l'Agència Espanyola del Medicament.
Escolti, permeti'm que li digui, és a dir, jo ja ho sé, escolti'm, però a mi em sembla tot plegat molt indecent. Ho dic perquè és que estem parlant d'una pastilla que frena l'augment exponencial de la possibilitat d'infeccions pel VIH. Miri, és que més demà és el Dia Mundial de la Lluita contra la Sida, em va molt bé parlar d'aquest tema, avui per recordar-ho. És a dir, si hi ha una pastilla que tenim tots amagada a la tauleta de nit de casa, per entendre'ns, o del departament, que podria tirar endavant i que per culpa de la burocràcia en aquests moments no es pot utilitzar en frenant aquest augment exponencial i que a més ha donat resultat a llocs tan amb tants problemes com hi ha hagut històricament amb el tema del virus del VIH com a San Francisco, jo no entenc com aquesta burocràcia no va més ràpida, doctor.
Aviam, ho hem de matitzar-ho tot. Una, estaríem d'acord completament amb la crítica a la burocràcia, la qual cosa no implica que quan una cosa no es pot fer, des d'un punt de vista legal, malauradament no es pot fer. Segon, aviam, és una molt bona eina el PrEP, el producte de trobada, aquesta és la marca comercial, és una molt bona eina per ajudar a previndre les infeccions per VIH, sobretot en els col·lectius d'homes que practiquen sexe amb homes, però la veritat és que les coses no són tan clares com es diu. La bibliografia és diversa, la bibliografia, fins i tot la més optimista, no garanteix completament la prevenció. Els estudis més optimistes parlen d'un 86%, malgrat tot, és un molt bon resultat.
El doctor Pep Coll, ahir deia que s'apropava al 100%,
Sí, sí, però revisin... Sí, bé, no cal, no ho han de fer-ho. Hi ha bibliografia que fins i tot parla de només el 40% o el 50%. Pensem que és una aplicació a productes antics, La prova és que la patent caduca dintre d'un any, un any i pico. El que és nou és l'aplicació com una mesura de preventiva. Llavors, diguem-ne que la bibliografia és relativament escassa i fins a bastant punt contradictòria. Això, per una banda. Malgrat tot, insisteixo, és una eina molt potenta per ajudar a evitar la transmissió del VIH, especialment en aquests col·lectius.
Jo soc de l'opinió, doctor, que aquesta pastilla, per entendre'ns, no ha de ser el manà del cel. És evident que el primer fre per l'expansió del virus és l'ús del preservatiu. És evident que aquest és el primer. Aquest és el primer i per qui hem d'anar? Per qui hem d'anar?
Però si hi ha l'opció... Hem d'anar per totes.
Va, perfecte. Però si resulta que hi ha hagut una pastilla que ha fet que en una ciutat com San Francisco...
Més coses que una pastilla del que ha passat a San Francisco.
D'acord, però és un 30%.
Sí, però no és tan lineal, són moltes més coses i és el que també s'està intentant ara amb la nova orientació que estem donant al pla de lluita contra el VIH, intentar aconseguir també, però no són només l'utilització d'aquesta pastilla, que fins i tot dintre del col·lectiu d'homes que practiquen sexe amb homes, no tothom l'accepta, no tothom la vol utilitzar, perquè aquesta és una segona part. Com que aquesta aplicació és relativament recent, estem parlant d'un any i mig, dos anys, tampoc no m'hi seria exactament, encara ens falta tenir informació suficient com per conèixer possibles efectes col·laterals. Sabem que pot donar una certa afectació al ronyó. sabem que pot provocar desmineralització dels ossos i alguns altres problemes. No sabem si això pot generar resistències. Si una persona realitza aquest tractament, que és un tractament preventiu, no és curatiu en absolut, i l'abandona, no sabem fins a quin punt això pot generar resistències. O sigui, sabem que el medicament és eficaç, és a dir, té capacitat per reduir el nivell de contagi, però encara no coneixem informació suficient sobre el que en diem l'efectivitat, és a dir, la implantació.
Llavors,
quins problemes pot donar i tot això.
Llavors, doctor, val la pena tenir un medicament d'aquestes característiques circulant pel mercat si no és un 100% d'efectivitat, si resulta que no sabem si té efectes secundaris...
És un element més. És un element més, i enfront d'una epidèmia com la del VIH que hem d'utilitzar totes les eines. El que passa és que també ho hem de fer raonadament i sense atabalança. Tenim, com bé heu dit, una eina potenta, molt potenta, que és el preservatiu. Un altre dels problemes de debat és, per alguns autors, el fet d'utilitzar la pastilla aquesta podria, no dic que sigui així, però alguns autors diuen que això faria que gent abandonés l'ús del preservatiu, amb la qual cosa es podrien disparar les infeccions de transmissió sexual. Per tant, són molts aspectes a considerar. Aspecte pràctic. Què necessitem? Primer de tot, l'aprovació per l'Agència Espanyola del Medicament. En segon lloc, això comportarà a nivell de ministeri una negociació dels preus. Els preus és un altre dels problemes importants. No és el problema, però és un dels problemes importants, que portarà una renegociació de preus a la baixa amb tota seguretat. I al mateix temps estem treballant junt amb el Ministeri de Sanitat d'Espanya per posar en marxa un estudi que en diem d'implantació, és a dir, agafar un grup i provar durant un temps si hi ha efectes secundaris, en fi, com funciona tot això.
Val, per tant, jo pregunto, per tant, això no serà imminent? És a dir, encara que l'Agència Europea...
No, imminent no serà.
Imminent no serà? Perquè, no, per entendre'ns, primera, hi ha alguna data prevista perquè l'Agència Espanyola del Medicament doni l'autorització?
No, nosaltres suposàvem que això hagués sigut fins i tot més ràpid, perquè l'Agència Europea, si no recordo malament, ho va autoritzar aquest estiu, el mes de juliol, ens en va recordar, i ens pensàvem que seria força més ràpid. Per tant, no partim d'una data. El que sí que és cert és que a partir del moment que l'Agència Espanyola ho autoritzi, qualsevol metge podrà receptar aquest medicament per la utilitat aquesta, per la utilitat de prevenció. Altra cosa serà, llavors, l'anàlisi del nivell de finançament públic que pugui haver-hi. Perquè, insisteixo, recordem que no es tracta d'un tractament, sinó que es tracta d'una mesura preventiva.
Sí, sí, estem d'acord. Però, per tant, això no és d'avui per demà. Per tant, això no és d'avui per demà. Per tant, el que passa, el que més em sorprèn és que ahir la contundència amb la qual s'expressava en aquest programa el doctor Pep Coll, que sap vostè que és una de les persones que està al voltant, i clar, em va sorprendre...
El coneixem i el respectem des d'un punt de vista tant personal com científic, però sí, resulta que sí.
Però no comparteixen la idea del 90, gairebé el 100% d'efectivitat en no, aquesta pastilla?
No, nosaltres el que fem, igual que el doctor Coll, és llegir la bibliografia i veure tots els indicadors que ens surten dels diversos autors. Ja. I jo, en el moment actual, i em sembla que ho serà qualsevol altre, que pugui afirmar que és un 86, un 40, un 55, perquè el que és cert és que no sabem exactament quin és el nivell de prevenció. Tampoc és important això, tampoc és transcendent, perdó, important ho és, però tampoc és transcendent. Si és una eina que ens pot ser útil per ajudar a combatre l'epidèmia, segur que l'haurem d'utilitzar. Val. El que haurem de veure és en quines condicions.
Miri, m'agradaria, ja que m'ho han comentat, per què considera que va haver-hi, hi ha hagut una... ha minvat un 30% els casos de contagi del virus del VIH a San Francisco. Quins són els elements que han estat capdals, tenint en compte que hi ha un... En aquests moments, per exemple, a Catalunya hi ha un petit repunt de la malaltia, perquè sí, a una ciutat...
Amb un col·lectiu concret, eh?
Sí, amb un col·lectiu concret. A San Francisco estem parlant d'una rebaixa del 30%.
Sí. Insisteixo, són moltes altres coses. Segurament el PREP té una part d'aquesta quota, amb tota seguretat, però també el replantejament de determinades conductes i l'utilització, el reforçament de determinades mesures preventives i, diguem-ne, una major conscienciació i coordinació ajuda en aquest aspecte.
Va. Què costaria el tractament amb retrovirals d'un pacient amb VIH?
De, El tractament?
Sí, què costa?
Ara no li sabria dir, però seria de l'ordre d'unes com a mínim 10 vegades més que el tractament preventiu, si és per aquí per on
clar, esteu la pregunta. Clar, la pregunta seria no surt més a compte, i no a nivell de salut, sinó a nivell econòmic de prevenció.
Totalment, surt a compte, i per això ja els diem, el debat no està tant en el cost efectivitat, que també, sinó que el debat està en què garantim la no existència d'efectes secundaris, que no ens augmenten les infeccions de transmissió sexual. Malgrat tot, insisteixo, aquesta és una eina que la incorporarem. Que la incorporarem amb tota seguretat, a no ser que en surti una altra de millor en el procés. Però el que no podem en el moment actual, perquè tampoc ho podem fer-ho sols, ho hem de fer-ho amb el Ministeri i el resta de comunitats, no podem dir ho farem tal data.
Va, és evident que davant del Dia Mundial de la Lluita contra la Sida, el que s'ha de dir primer de tot és prevenció. Primer de tot, prevenció.
És que estem parlant, igualment amb aquestes pastilles, de prevenció, no de tractament.
Correcte, eh? Estem parlant sobretot, però de cara al dia de demà, prevenció, fer-se la prova.
Això, per descomptat, ens interessa molt el detectar persones infectades i que ho desconeixen, perquè en el seu temps es transformen altre cop en transmissors de la malaltia. És allò de l'estratègia que es diu del 90-90-90, no? Tenir el 90% dels infectats detectats, tractar el 90% i que tinguin una càrrega viral negativa també en un 90%. No estem encara a aquests nivells, especialment amb la detecció, que estem entorn d'un 70-72%.
Val. Quan li preguntava per aquesta pastilla, doctor, em deia, no, això no és imminent, té la percepció que aquesta pastilla es podrà comercialitzar abans del Dia Mundial de la Lluita contra el SIDA de l'any que ve?
Jo estic d'això, que estarà comercialitzada, que es podrà comprar amb tota tranquil·litat i utilitzar, n'estic convençut. El que jo ja no sé és, perquè ja no dependrà tant de nosaltres, el nivell de cobertura financera que pugui tenir aquest tractament preventiu.
Val. Deixem preguntar-li, doctor, per un altre tema. Als Estats Units hem sabut aquestes últimes hores que tots els productes d'homeopatia hauran de posar la seva etiqueta que no hi ha evidències científiques que funcioni. I està d'acord?
Sí.
I ara el Quico Sallés diu ja era hora.
Aviam, no podem jugar amb les malalties. Els que durant un temps ara fem aquesta feina però ens hem dedicat a l'assistència, per desgràcia hem vist veritables disbarats atribuïbles a la bona fe o a determinades creències molt respectables que han provocat veritables catàstrofes. Llavors, si algú vol fer tractament homeopàtic, que el faci, però que sàpiga que no està demostrat científicament que serveixi absolutament per res.
Creu que aquí hauríem de fer el mateix o no s'hauria de fer igual aquí o no?
Aquí jo ara estic parlant amb la meva opinió com a Joan Guix. Aquí estic convençut que sí, naturalment que sí.
Està convençut
que sí. La gent no té per què néixer informada. Unes vies d'informació que utilitza la gent amb una certa rutina no estan suficientment, com ho diríem, controlades, no estan suportades científicament i poden conduir a que moltes persones, amb la millor bona fe o fins i tot intentant potenciar al màxim la seva salut, optin per camins que en realitat el que poden fer és donar-los problemes greus.
Molt bé. Doctor, em permet un moment, sisplau? Que vaig un moment al Congrés. Al Congrés dels Diputats. Mireia Garolera, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Estem esperant una pregunta que per això també vull aguantar un moment el doctor Joan Guix, el secretari de Salut Pública, perquè el líder d'Esquerra al Congrés, el Gabriel Rufián, té previst fer una pregunta sobre sanitat amb el president del govern d'Espanya, Mariano Rajoy. És així, oi, Mireia?
Exactament. I a més, segons vam poder preguntar Rufián, amb motiu de tot el que esteu explicant ara, no? Que demà és el Dia Mundial del SIDA i per això li vol fer la pregunta en concret que li farà. Però jo calculo que falten encara uns 4 minuts.
Uns 4 minuts aproximadament.
Sí, perquè hi ha el PSOE, després hi ha Pablo Iglesias i després li toca Rufián.
Doctor, permetria aguantar 4 minuts?
Ho tinc malament perquè fa 5 minuts hauria d'estar inaugurant una jornada.
Doncs escolti, inauguri les jornades, només faltaria. No seré jo qui retrasaré que s'inauguri aquestes jornades, només faltaria. Gràcies, doctor, per haver-nos acompanyat. Bon dia.
A la vostra disposició, bon dia.
Gràcies, adéu.